Fa uns dies es va commemorar el 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Aquest dia té per objectiu reivindicar la necessitat que tenim com a societat d'acabar amb totes les formes de violència masclista i recordar totes aquelles persones que n'han estat víctimes. Per fer-hi front, entre molts altres, existeixen els SIATs, els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, que treballen per promoure la igualtat de gènere, prevenir la violència masclista i fomentar l'autonomia de les dones. Davant la xacra actual, que és la violència de gènere, avui volem parlar amb les responsables del SIAT de la nostra comarca. Elles són l'Ariadna Grande, jurista, i la Núria Luque, psicòloga del SIAT del Priorat. Bon dia a les dues.
Bon dia.
Bon dia.
És evident que la violència masclista és un fet. A què creieu que és degut que dia sí i dia també tinguem notícies d'algun cas de violència?
Bé, la violència masclista realment, o sigui, no et puc contestar, no? A què és degut com una cosa de A provoca B. O sigui, realment és una violència molt complicada i s'explica per moltíssims factors. Un d'ells et diria que és el fet de que hem viscut i hem après sota una estructura de sistema patriarcal, no? Que és el que nosaltres a vegades ensenyem a les escoles, i el fet de que ha col·locat aquest patriarcat la figura de l'home en una situació de poder, no? Sobre la dona. Llavors, des d'aquesta creença, doncs, es generen aquests mandats de gènere, no? Que ens diuen doncs, l'home s'ha de comportar d'una certa manera, la dona s'ha de relacionar des d'una altra manera, que solen ser molt diferents entre uns i els altres. Pensa que al final estem parlant d'una violència exercida per algú que en teoria ens està dient que ens estima. O sigui que és complicada, perquè hi ha una incoherència, no? En el discurs. I per això és tan difícil que aquestes dones puguin sortir d'aquest cicle, no? Que diem de la violència. El fet això, no? que dia sí, dia també tinguem aquestes notícies, doncs també és perquè pensem que ara ja estem en el moment en què s'han de començar a fer molta feina amb els agressors. Vull dir, hem fet molta feina amb l'empoderament de les dones, però també hem de començar a parlar amb els homes, no? Com controlar aquesta ira, d'on venen aquestes conductes violentes que s'han normalitzat, que sempre, no? S'ha dit que l'agressivitat potser inclús està legitimada, no? per aquests patrons de gènere. Llavors pensem que ja són qüestions que s'han de començar a posar sobre la taula, també.
Uh-huh. Probablement ara sentim que hi ha més casos, no?, també, perquè sempre hi ha més denúncies. Ara parlaves de l'empoderament de les dones, potser un fet que ha portat l'empoderament de les dones és que es veuen més, són més valentes i van a denunciar amb més freqüència que no pas abans ho deixàvem a casa i no passava res.
Sí, exacte. Avui en dia es denuncia molt més perquè hi ha molta més consciència social i institucional sobre aquest problema. Les dones també tenen més recursos al seu abast, com els serveis d'atenció, i saben que no estan soles. Això les anima a trencar el silenci i a buscar ajuda. Sí que és cert que abans la violència masclista sovint quedava amagada dins de les llars, i això és bàsicament perquè no es considerava un problema públic. El pes del què diran, no? la falta de suport institucional i social feia que moltes dones suportessin aquesta situació en silenci. I bueno, ara, amb la feina que estem fent de sensibilització, l'aplicació també de lleis específiques i el paper dels mitjans està fent un pas endavant per visibilitzar totes aquestes situacions i donar eines a les víctimes per sortir-ne. Però, tot i així, i nosaltres ho veiem molt a la nostra feina, hi ha moltes dones que encara no denuncien, sobretot és per por, també per dependència econòmica o per falta de confiança en el sistema.
Parlem de que hi ha cada vegada més consciència social, però a la vegada també han aparegut diverses corrents i alguns partits polítics, en principi la majoria d'extrema dreta, no? que neguen o qüestionen, no?, aquesta violència masclista. Què els diríeu a les persones que fan aquest tipus d'afirmacions?
Clar, a mi el primer que em surt dir-te és que llegeixin, no? que comencin a informar-se, que hi ha molta informació per allà que no està contrastada, que llegeixin llibres d'història, que vegin com ha estat col·locada la dona al llarg de tots aquests anys, que llegeixin llibres feministes, que contrastin dades, no?, el que he dit, i que parlin amb gent del seu entorn, perquè això és una cosa que està viva, que està passant al nostre voltant. Però també hem de saber que al final l'extrema dreta és un perfil de pensament conservador, no? I tot el que sigui canviar l'estatus quo, diguéssim, doncs no ho veuen bé, no? En general, l'extrema dreta sempre s'ha relacionat ja des d'aquesta violència cap a tot allò que surt del seu pensament. Llavors, i sobretot per allò que fa caure els seus privilegis. Llavors, aquesta divisió de rols de gènere que crea i que dona més poder a l'home que a la dona és una pèrdua de privilegis i ho saben. A mi m'agradaria que a vegades doncs, m'acompanyessin en el nostre dia a dia escoltant tots els relats que realment són tràgics, però encara així trobarien excuses i justificarien i dirien que no existeix. Al final, amb l'extrema dreta, per desgràcia, només ens queda recórrer al marc legal, que amb això sí que hem fet molts avenços, no?
Fa uns dies, en el marc del 25N, va sortir una enquesta entre els joves. Molts nois, però també noies, consideren que el fet que, per exemple, s'obligui la parella a tindre relacions sexuals, que se l'empenyi o l'insulti, o que no se la deixi sortir sola amb els seus amics, no són formes de violència. Què en penseu? Com pot ser que els joves, que en principi haurien d'estar més sensibilitzats, perquè és el que dèiem ara, no? Vull dir, des de, a nivell institucional, a nivell, als centres educatius, doncs s'incideix molt en aquest tema, com pot ser que afirmin aquestes coses? Algo no estem fent bé.
Clar, jo no he llegit aquesta enquesta, sé que hi ha com aquesta sensació, però sí que m'agradaria dir-te que a les aules el que nosaltres ens estem trobant no és això, O sigui, estem fent xerrades, estem fent tallers als instituts i sempre hi ha persones que posen en dubte el que diem, però la veritat és que la majoria són molt respectuosos, tenen clar el que està bé i el que està malament dins d'una relació. Sobretot, clar, parlo de la comarca, del que veiem aquí al Priorat, i també sabem que a part de la nostra feina de sensibilització s'està fent feina des de joventut i des de les mateixes escoles tenen el focus molt posat en el tema d'educació sexual, no? Tant per ells com per les famílies. Llavors jo sí que em trobo aquesta feina feta. Ara, si ens trobem joves que pensen d'aquesta manera que tu dius, no? I que has nomenat, segurament un dels focus que hem de començar a revisar són les xarxes socials. Per exemple, no? L'altre dia amb els joves jo els hi preguntava, veieu actituds masclistes en el vostre dia a dia? I em deien, alguns sí, alguns no, però hi havia de tot. Ara, veieu actituds masclistes a les xarxes socials? 100% de la classe.
Un sí rotund.
Un sí rotund, tots diuen que sí. I els exemples que donen són barbaritats. O sigui, llavors, clar, aquí tenim el problema. És un problema molt greu, no? Perquè abans, inclús en la nostra generació, no? Veiem la televisió, però la veiem acompanyada dels nostres pares, no? Hi ha un acompanyament en tot el que estem consumint els joves. En el moment en què tenen el mòbil, tu no saps el que estàs veient i com els impacta, no? Tots aquests discursos, i penso que hi ha una part que està aquí. I també, no m'agradaria, m'agradaria dir-ho, ens hem de fer una revisió també nosaltres com a adults, o sigui, i adultes, som els seus referents, com estem actuant nosaltres en les nostres relacions de parelles, com actuem amb els amics, amb les amigues, tot això també hem de mirar-nos a nosaltres, no? I no dir, són els joves, no? Hem de fer, està molt bé, fer sensibilització, però nosaltres també hem d'actuar amb uns valors, pues,
hem de ser una mica coherents, no?
Coherents,
una mica amb el discurs que expliquem.
Exacte.
Hi ha també la sensació entre molts nois, cada vegada més, diria jo, que el feminisme va contra ells, que se senten com atacats pel feminisme, no? Vosaltres com ho veieu, això?
Això ho veiem cada dia. Aviam, sí que és cert que l'adolescència en general és una època molt reactiva i és aquesta la funció que té, no? Estar doncs, reactius amb tot el món adult. Jo crec que cal parlar amb ells, fer debats i cal escoltar-los, perquè molts cops et sorprenen. Aquest discurs de per culpa de quatre bojos a mi se m'ha d'acusada, no? O el i jo quina culpa tinc del que han fet els homes, no? En el passat, és una cosa que ho sentim a les aules. I entenc aquesta sensació perquè molts d'ells penseu que ja han nascut en un món amb molta més igualtat i alguns no saben ni d'on venim. pensa que he entrat a aules que no coneixen ni el cas de la manada, perquè eren molt petits encara, o que no sabien ni que la dona no podia votar. Clar, llavors, hem d'anar amb compte, hem d'entendre en quin context es troben ells i que ells també entenguin d'on venim nosaltres, no? Perquè si els culpabilitzem abans de que facin qualsevol cosa, doncs és normal que se sentin atacats. I en aquesta línia, simplement dic que nosaltres sí que estem fent com una mica d'autocrítica, però de canvis, per intentar que no només parlar de què és el feminisme, per què hem arribat aquí, sinó ja començar a tractar temes que siguin del seu interès, però amb perspectiva feminista.
Ja sé que ara no trobarem la solució ara a la pròxima pregunta que ve, però bueno, què creieu que podem fer des d'un punt de vista més institucional, si voleu dir-ho, des del punt de vista més governamental, però també les persones en el nostre dia a dia, doncs, què podem fer per fer que aquest problema de la violència masclista, doncs, cada dia sigui una mica més petit?
Aquesta és una pregunta molt complicada. A veure, per acabar amb la violència masclista, primer que tot hi ha d'haver un compromís ferm i coordinat de tota la societat. Primer de tot, pensem que cal una inversió molt més gran en prevenció, especialment a través de l'educació, perquè al final hem d'ensenyar des de ben petits el respecte, la igualtat i el valor del consentiment, molt important. També pensem que és imprescindible reforçar els recursos per a les víctimes, no? Moltes més places, els recursos d'acollida, més atenció psicològica, assessorament jurídic i suport econòmic també, per poder garantir que aquestes víctimes poden sortir d'aquesta situació de violència amb garanties. I també, i això és molt important, hem de garantir que el sistema judicial actuï en perspectiva de gènere i que les víctimes es sentin escoltades i protegides, perquè personalment penso que aquí ja falta molta, molta, molta feina a fer. Anem pel camí, anem bé, però segur que ho podem fer millor.
Sí, no? Sovint surt, no?, les notícies, no?, que hi ha un judici per algun tema d'abús, això, i al final la víctima encara és més víctima en el moment que entra al jutjat.
Exactament.
Val, això que m'has explicat fins ara, Ariadna, és una mica el que poden fer a nivell més institucional, no? A nivell més dels governs i de les autoritats, però en el nostre dia a dia, per exemple, jo o tu o una persona de peu del carrer, què podem fer per fer front a la violència de gènere o masclista?
Sí, a veure, jo crec que com a persones individuals tenim un paper clau per contribuir a erradicar la violència masclista. En el nostre dia a dia, què podem fer? Penso que podem actuar de diverses maneres, no? Per exemple, un punt molt important és no ser còmplices. És a dir, quan presenciem actituds o comentaris masclistes, hem de ser valents i confrontar-los, no? Sempre amb respecte, però siguem amb fermesa. El silenci perpetua la violència i això és molt important tenir-ho en compte. Escoltar i donar suport. Si algú ens ve i ens explica que està vivint una situació de violència masclista, és crucial escoltar sense jutjar, creure el que t'està dient aquesta persona i acompanyar-la en el procés de buscar ajuda. També educar en la igualtat, no? Tant a casa com al nostre entorn hem de promoure valors d'igualtat, respecte i corresponsabilitat. També hem de revisar les pròpies actituds, com ha dit la Núria, no? I és molt important reflexionar sobre els nostres propis comportaments, el llenguatge que utilitzem i actituds, per tal d'assegurar-nos que no reproduïm patrons masclistes, fins i tot de manera inconscient. Jo crec que tots ho hem fet, totes i tots ho hem fet alguna vegada. I és molt important també participar en activitats comunitàries, no? Com xerrades, tallers o activitats, per exemple, les que s'han fet arreu del Priorat pel 25N, perquè això també ajuda a generar un canvi de mentalitat col·lectiu.
En aquest sentit, per exemple, no? És quan se fan les lectures del manifest del 25N, no? Vull dir, normalment els homes és més difícil que hi vagin, no?
Sí, ens ho hem trobat. Sí. Però sí que és cert que bueno, costa molt més que vinguin en lectures de manifestos, no? Però potser sí que quan es s'obren les activitats es fan doncs, un altre tipus, potser més artístiques, que no vol dir que no tinguin aquesta consciència darrere, però t'atreveixen des d'una altra... No de manera tan racional, més emocional, sí que ens trobem més homes.
No, no, i tant de bo cada vegada en siguem més.
És el que necessitem.
Sí.
Val, des de la perspectiva de la nostra comarca, sovint tenim la percepció, no, que el tema de violència masclista doncs, ens cau una mica més lluny. No? Vull dir, no estem habituats a que hi hagi casos de violència masclista, almenys mediàtics, per dir-ho d'alguna manera, aquí. Però és un tema que aquí també passa.
Sí, i tant què passa. De fet, en el CIAT ho rebem dia a dia, no? Rebem aquestes demandes. Sí que hem de puntualitzar que no totes les dones, no, que venen al CIAT venen per casos de violència, també poden venir per altres malestars. O sigui, per sort, com és una comarca petita, tenim temps i podem dedicar-li temps. Però, i tant, tenim diferents casos de violència, alguns més greus, i altres, violència psicològica, que no perquè no sigui física, no deixa de ser greu, al contrari, no? I això és una cosa que també volia remarcar, no? A vegades tenim pensat que la violència masclista és un cop, una bufetada, un assassinat, no? I això és només la punta de l'iceberg, o sigui, al final les amenaces, els desprecis, el control sobre la dona, tot això també, no? És violència masclista i és amb el tipus de violència que més treballem. Però sí, a vegades ho veiem una cosa llunyana, que pot passar en altres entorns, perquè ens costa entendre que convivim amb aquest fet, però passa.
I tenim dades sobre el nombre d'atencions que heu fet al CIAT?
Sí, des de fa aproximadament un any nosaltres hem atès més de 60 dones. Cal remarcar que per temàtiques completament diferents, com diu la Núria, nosaltres no rebem només a casos de violència masclista, sinó que també oferim suport a dones que volen millorar la seva situació personal o laboral o que necessiten informació dels seus drets. Aquestes xifres sí que ens mostren que hi ha molta feina a fer, però també que cada cop més dones confien en nosaltres com a servei de referència. Ara bé, necessitem que el servei es conegui molt més perquè estem segures que podem rebre moltes més dones a les quals podem ajudar.
Ara ja mig ho explicàveu, no? A banda de prevenir la violència de gènere i promoure la igualtat, al CIAT feu diverses coses, té diverses funcions. Expliqueu-nos una mica aquestes funcions i tot el que feu al vostre dia a dia.
Sí, el CIAT és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com hem dit, és un servei gratuït. Estem al Consell Comarcal del Priorat i oferim assessorament jurídic, suport psicològic i informació sobre recursos laborals i socials, per exemple. També fem molta intervenció comunitària, treballem en la prevenció de violències masclistes, organitzant tallers, xerrades i també promovent la igualtat a través de campanyes de sensibilització. El nostre objectiu principal és acompanyar les dones i donar-los eines perquè se sentin empoderades i amb capacitat de decidir, però també som molt presents a l'escola, tal com hem dit abans, amb el CIAT Jove, que li diem. El CIAT Jove és per atendre estudiants que requereixin serveis psicològics o jurídics i també estem presents fent xerrades de sensibilització. I actualment a l'equip del CIAT som dos psicòlogues, una jurista i una administrativa. I hem anat ampliant una miqueta l'equip.
Sí, ara parlàveu d'això, no? Que esteu molt enfocades doncs, a les escoles, a la gent jove, sí, així. També us voldria preguntar per aquesta iniciativa dels Punts Lila, que ens trobem sovint a les festes majors, no? Per dir-ho d'alguna manera. Això funciona, vull dir...
Pel que fa als punts Lira, sí que és una cosa que nosaltres no la portem.
No la coordineu directament des de CIAT.
No, hi ha empreses especialitzades que es dediquen a això, amb uns professionals no, especialitzats. El que sí que fem és assessorar de com poder demanar un punt Lila o quines empreses es dediquen no, a això. La veritat és que pel que nosaltres sabem, no s'està posant gaire en marxa, no? Vull dir, hem vist poques poblacions que facin ús del punt lila i, en canvi, hem vist altres projectes a ciutat, com a Tarragona, no? En què funciona molt bé, no? El fet de que hi hagi aquesta presència, doncs, a part de que si passés alguna cosa hi ha tot un protocol i com he dit, hi ha uns professionals experts, no? En resoldre aquesta situació, doncs també serveix com a prevenció de dir, ep, aquí hi ha persones que estan al tanto, o sigui que els nois, no? Que a algun noi se li acudeixi fer alguna cosa, en aquell moment jo crec que es tira dos
ja
passes enrere.
Ja fa que s'ho pensin dos vegades.
I tant.
Val, fa unes setmanes el ple del Consell Comarcal va aprovar el tercer pla d'acció i desenvolupament de polítiques d'igualtat de gènere i diversitat LGBTI+, del Priorat. Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquest pla i quines accions preveu.
Bueno, és un pla doncs, que es fa amb l'objectiu de detectar quines necessitats tenen les dones i quines necessitats té el col·lectiu LGBTI de la comarca, i en aquest aspecte s'ha fet de manera participativa, no? S'ha fet una diagnosi primer, amb una enquesta que han anat contestant la població, i a partir d'aquí es va fer una anàlisi de on havíem d'actuar. Han sortit tot un conjunt de 27 accions i al llarg de 4 anys, perquè els plans sempre solen ser de 4 anys, no? Fins al 2028, doncs les tècniques del Consell Comarcal del Priorat es dedicaran a fer accions que, per exemple, abans, sobretot, no? A lluitant contra les violències de gènere i LGBTI-fòbia, amb la creació d'aquests protocols d'acció, que semblen així que la paraula protocol, però és que són molt importants, no? Mm-hmm. per poder garantir les proteccions, no? D'aquestes víctimes que han patit violència. També fomentar la participació i els drets de les dones i el col·lectiu LGBTI en tota la comunitat, i el que més o menys hem anat dient, però que és imprescindible, doncs la realització de campanyes, de prevenció, i també hem fet molta incisió en el tema de la conciliació laboral, no? De que ara la dona ha entrat, bueno, mm-hmm. ha entrat, ja està superinstal·lada, està superinstal·lada, no? En el tema laboral, però encara té aquestes càrregues de cures i tal.
Mm-hmm. Doncs... I sovint sempre ha sigut així, no? Sempre hi ha sigut al món laboral la dona. Lo que o no es veia
o no estava remunerat.
O no estava remunerat o alguna cosa d'aquesta.
Exacte, no? Sí, però sobretot això, no? Estem intentant fer campanyes sobre els usos del temps i el teixit comunitari perquè la participació de l'home també en tot el plànol més de les cures doncs estigui equilibrada, no? Amb el de la dona.
En aquest sentit, per exemple, ara hi ha una sèrie de jornades destinades, uns tallers destinats als homes, no? En tot això relacionat a les cures, que es faran durant aquest mes de desembre. I també l'altra qüestió que s'ha organitzat per aquest mes també és el tema dels casals de Nadal, per facilitar una mica aquesta conciliació laboral familiar.
Sí, exacte. Els casals de Nadal estan en el marc del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes. Ho organitzem des del Consell Comarcal del Priorat amb l'ajuda dels ajuntaments de la comarca. I sí, la finalitat principal és la cura i la corresponsabilitat, sí.
No ho hem comentat massa, però també hem de dir que el Consell Comarcal no només hi ha el CIAT, sinó que també tenim el SAI, que va destinat a les persones LGBTI+.
Sí, exacte. El SAI és el Servei d'Atenció Integral a les Persones LGBTI+. És un servei específic per garantir els drets del col·lectiu i combatre qualsevol tipus de discriminació que puguin patir. A través del SAI ofereixen assessorament legal i també psicològic, com el CIAT, i bueno, també treballen per la sensibilització de la societat. És molt important també donar a conèixer aquest servei perquè...
Costa més
d'arribar, es coneix poc, cada cop, òbviament, fem molta feina des del Consell Comarcal perquè arribi a tota la població, però és molt important que qualsevol persona que es trobi en una situació de discriminació sàpigui que té aquest servei disponible.
Mm-hmm. I efectes pràctics, si alguna persona de la nostra comarca es troba en una situació d'aquestes, com ho ha de fer? Quin tipus d'informació? Com pot arribar a tant al SIAT com al SAI?
Sí, bueno, en els dos casos, si es tracta d'una situació d'emergència o de perill imminent, el primer que hem de fer és trucar al 112, al telèfon d'emergències, a dirigir-se a Mossos o un centre mèdic. Uh-huh. També, en el cas de violència masclista, tenim el telèfon 900 920, que és una línia d'atenció contra la violència masclista de la Generalitat i està activa 24 hores al dia, 365 dies l'any. I en cas de situacions menys urgents o si la persona necessita informació i assessorament, doncs es pot posar en contacte amb nosaltres, al SIAT, o al SAI. En aquest cas, al SIAT i al SAI també ens trobareu al telèfon 977-83-01-19.
Que és el telèfon del Consell Comarcal.
Exactament. Vale, i llavors també és molt important que sàpiga la població que nosaltres també ens desplacem a qualsevol uh-huh. poble del Priorat en cas que la persona no tingui
no
mitjans per poder
arribar.
Això és molt important perquè moltes persones no ho saben i és una limitació, no?, que tenen i pensen que no poden accedir a aquest servei. I no, nosaltres ens desplacem on sigui i quan sigui.
Uh-huh. I, evidentment, tota la informació que us puguin donar o facilitar, evidentment, és confidencial i això, no?
Totalment.
Sí, no, la confidencialitat és un principi bàsic de la nostra feina, perquè sense aquest compromís seria molt, molt difícil que les persones que necessiten ajuda puguin arribar. Uh-huh. Llavors, aquí traslladar tota tranquil·litat perquè el que entri al SIAT, òbviament, no sortirà mai. Ah,
perdria tot el sentit del món al servei, no?
Exacte.
Bé, doncs, moltes gràcies, Ariadna, Núria, per haver acceptat la invitació de Ràdio Falset per abordar una qüestió tan complicada com és la violència masclista i també per donar-nos a conèixer aquesta gran feina que esteu fent des del SIAT per fer-hi front. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Manel.